Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? 3 i gairebé 6 minutets. Aquí els d'Esports Cope, arrenquem setmana. Recordo, emissores Cope Catalunya i Andorra, de dilluns a divendres, 3 i 5 de la tarda, 4 de la tarda. Tenim molta teca. Arrencarem per un tema d'abast global, que és l'epidèmia del coronavirus amb afectació directa al món de l'esport i amb un Barça-Nàpols tornada, 8ens de final, Lliga de Campions en l'horitzó, pel dimecres 18 de març. Abans, situem i ordenem la jornada destacats d'Esports Cope. El que explicarem ara és el que heu de saber a aquesta hora. Repassem els destacats en companyia de José Luis Gil. Gil, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Destacant això que us deia, el Barça-Nàpols recomana ser a porta tancada.
Aquesta recomanació de la Conselleria de Salut ja està sobre la taula i s'abordarà demà a les 9 del matí en una reunió a quatre bandes entre Salut, Interior, Secretaria General de l'Esport i el mateix Barça per veure què passa amb aquest partit de tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions. Abans, la visita a Somoix, en Lliga, on estem pendents de Samuel Umtiti, que ahir no va entrenar amb la resta dels disponibles de Setién.
Baixem la pilota i la posem a sobre de la gespa. El Real Madrid regala el liderat de la Lliga Santander al Barça.
Després d'un horrible partit davant del Betis de Rubi, que acaba amb la derrota blanca i la cessió de liderat al Barça. Zidane se autoinculpa, però la manca d'intensitat de l'equip en dies claus ja és crònica. Alerta Courtois pensant en Champions, el porter belga va acabar amb molèsties a una cama.
Avui parlarem de Quique Setién amb el nostre observador tècnic, avui l'entrenador Esports Cope en aquesta jornada d'avui dilluns, Lluís Carreras. Ja la segona part del programa, atenció, parlarem, debatrem, informarem de l'Espanyol que s'allunya de la permanència.
Fonamentalment perquè no és capaç de sumar 3 punts en un partit. Derrota a Pamplona i expulsió de Diego López de cara al proper partit contra l'Alavés, dintre una jornada negativa pels blanquiblaus pel que fa a la resta de resultats. Visita de les altes esferes a l'entrenament d'avui intentant trobar l'alè per continuar la lluita per la permanència.
Trucarem en l'espai blanquiblau al director de Tiempo d'Espanyol, el Javier de Haro. El Girona, parlarem del Girona avui, puntet a puntet.
Sí, però el punt a Montilivi davant l'Albacete no és prou, veient la resta de marcadors de la jornada. Final accidentat amb una jugada de mans que el VAR no va veure com a penal, vés a saber per què, però que no amaga que no va ser la millor tarda dels gironins. De cara al desplaçament a les Palmes, Samu Saiz i Olivan seran baixa per targetes.
I, fora del futbol, és notícia aquest cap de setmana de títols per les seccions, ho fem en plural, del Barça.
Passeig militar per l'equip d'en Vol, que a la Caja Màgica es va endur la Copa del Rei davant la revelació Benidorm, que va cedir davant l'equip de Pasqui 40-25. L'equip de futbol sales enrafada el primer gol en contra del Valdepeñas i s'endú la Copa d'Espanya amb una victòria final per 4-3 que referma la trajectòria ascendent de l'equip blaugrana pel que fa als títols.
Hem quedat a veure si és possible la part final del programa amb Adolfo, MVP del Barça de futbol sala en aquesta final de la Copa d'Espanya. Per cert, interactuem entre vosaltres i nosaltres a través de la xarxa social Twitter. Què estem preguntant en clau Barça i en clau espanyol a @esportscope?
En clau espanyol estem preguntant qui baixa. Us hem donat 4 opcions perquè trieu la que teniu més clara de descens a segona divisió a final de temporada. Doncs bé, les coses estan clares i el pessimisme domina en blanc i blau perquè un 63,1% dels copenautes apunta al descens de l'Espanyol. Un 24,2 assenyala el Leganés de Javier Aguirre. Un 10,1 al Mallorca de Vicenç Moreno, un 2,6, només un 2,6% de respostes, creuen que baixaria el Celta d'Òscar García Junyent. La pregunta en clau blaugrana, recollint les paraules de Piqué al Flash Interview després del Barça-Reial Societat, parlant de debilitat del Barça en aquests moments, us hem preguntat qui creieu que està dèbil. Un 8,1% de copenautes pensa que està dèbil l'equip. Un 28,1% de respostes pensa que està dèbil el club, és a dir, de la directiva, la llotja, tot això. Però, clar, està molt clara l'opció guanyadora, 63,7% de respostes que pensen que l'equip i el club, tots dos, estan en un moment de debilitat.
Molt bé, recordeu, gràcies, Gil, no te'n vagis gaire lluny, que després, entre altres coses, ens has de portar l'actualitat del Girona en aquest inici de setmana i amb l'enfrontament contra les Palmes com a propera estació pel conjunt de Montilivi. Deia que ens heu de seguir. Anem proposant sortejos a entrades per anar al Camp Nou, també a Cornellà Prat, als estadis del Barça i de l'Espanyol. Sempre ens heu de seguir a Twitter, heu de retuitejar alguna de les enquestes que fem dia rere dia, i el que és més fàcil, opinar, i encara més fàcil, escoltar sempre la ràdio, que és la millor companyia. Som @esportscope. Sílvia Ortiz a la producció, Marc Pairés a la sala de màquines. Us dono un consell i fem una pausa. Porque las decisiones son buenas con el VAR. Berti o falso. Pásate a Berti y acierta con la asistencia y consigue además un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra en berti.es y consíguelo.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
3 de la tarde y 12 minutos. El Barça torna a ser líder de primera. Un liderat regalat pel Real Madrid, que va pasturar vorejant el ridícul al Villamarín de Sevilla. Si el Barcelona arriba, penso, a fer el partit dels blancs a camp del Betis, a Ernesto Valverde no el deixen pujar l'avió de tornada. Però ara està aquí, que se tien. Queden 33 punts en joc. El Barça té desplaçaments a Sevilla, al Pizjuán, a Vigo i a Villarreal, entre d'altres, i ha d'enfrontar-se a l'estadi, al Camp Nou, a l'Atlètic Club i a l'Atlètic de Madrid, també entre d'altres. Per mi, el menys dolent, no el millor, sembla s'emportarà aquesta lliga.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope. Comenzó un minuto al partido, el balón para Jordi Alba, balón ahora para De Jong, empate a cero en el marcador. Greenwich, ahí está el danés, ha parado fenomenal, cómo se la llevó, cómo tiró.
Mira,
se va a meter el danés, ahí está Martin, va a tirar, mira.
Quedado sin ángulo.
Buena acción de nuevo de Leo Messi para Greenwich. El danés, que puede meterse por la línea de fondo, va a centrar, mira.
Buen contraataque, tres pases y jugada de posible gol.
Para Griezmann, de cabeza la deja para Leo, fuera.
Muy cortado, pero bueno, ahí estamos.
Leo para Griezmann, el balón muerto, para donde Remiro, a tiro de Rakitic, corner.
Ay, wow, qué mano le dio.
Por el otro lateral para Leo, Leo centrando, el remate de Piqué, Remiro. De cabeza Piqué, detiene el Remiro para Rakitic, de nuevo para Leo. Leo busca espacio, lo deja para Jordi Alba. No llegó por poco el remate de Rakitic.
Excelente jugada.
Le dobra Nacho Monreal, cuidado Nacho Monreal, fuera.
Ojo, que están revisando una mano de Lenormand.
Penalti de Lenormand. No, puede haber penalti.
No,
cuando fue a rematar Lenglet, le dio con el brazo claramente
sí,
Lenormand.
Es lo que le decía Piqué precisamente a Martínez Munuera.
¿Qué es penalti? Dice que es penalti. Dice que es penalti.
32 penaltis por mano, 17 con.
En el marcador, empate a cero en el marcador. Tiempo de juego, Cope. Minuto 35. Tira Leo. Pero no llegó al balón a media altura. Falta un dentro del área. Tiene por detrás Arturo Vidal. Hace un mejor de la mente para el Jordi Alba. Gol, 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 de Jordi Alba. Gol.
El árbitro dice que.
Y a Messi Busquets.
¿Qué dice el árbitro? De momento en el marcador solamente pone 1-0. En el marcador electrónico del Camp Nou. El árbitro dice que no es gol. Fuera de juego,
el final.
Dice el árbitro. El final.
No es gol, pero final.
No es gol, Jordi. No es gol, Jordi. No es gol, Alba. No es gol.
Mal que ganava,
fuera de juego.
I per la mínima va guanyar el Barça a la Reial Societat. 27 jornades que ja han passat de la Lliga Santander. El Barça torna a ser líder. Barça primer amb 58 punts, dos més que el Real Madrid, que és segon, tercer Sevilla amb 47, quart el Getafe de Bordalàs amb 46. Aquests quatre equips ara mateix disputarien la propera edició de la Lliga de Campions. També zona europea per l'Atlètic de Madrid, el Xolo Simeone, que és cinquè amb 45 punts, i la Real Societat sisè amb 43. Part baixa, descens pel Mallorca, que precisament és el proper rival del Barça el dissabte vinent a partir de 6:45 de la tarda. 18è Mallorca, 25 punts. 19è penúltim Leganés amb 23. Fanalet vermell, una jornada més l'Espanyol. Cué, 20è amb 20 punts. Marca la permanència el Celta del nostre estimat Òscar García amb 26 punts. I 16 minuts, és tard. Comencem, us deia, la portada per l'epidèmia de coronavirus que afecta directament el món de l'esport i en l'horitzó aquest Barça-Nàpols. La tornada, vuitens de la Lliga de Campions. En aquesta taula hi ha molta gent que explicaran coses. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Albert? Molt bé.
Víctor Navarro, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Comencem per què? Perquè avui ens hem despertat amb que aquest Barça-Nàpols es pot jugar a porta tancada. Per què, Víctor?
Doncs perquè amenaça el coronavirus. El Nàpols és un equip italià, ens ho explicarà el Gerard Figueres, el secretari general de l'Esport, que ha parlat aquest matí a la seu del departament Esplugues del Llobregat, on ha explicat que primer ells no tenen les competències, és el Departament de Salut i la Generalitat de Catalunya en última instància qui pot decidir sobre com es jugarà el Barça-Nàpols, i a més també estan organismes com la UEFA, del que la Generalitat està molt pendent per si en algun moment pren una decisió genèrica sobre el partit. I el perquè la Comissió de Seguiment de la Generalitat n'està pendent, ha parlat Figueres al micròfon de la cadena Copia.
Barcelona-Nápoles es un partido pues de Champions en el que tiene la previsión de asistencia, claro está, pues de deportistas y de participantes, en este caso pues italianos, y si bien Nápoles no es una de las cuatro regiones que en estos momentos están confinadas en Italia, pues Nápoles es una ciudad italiana, por tanto de uno de los países claramente identificados.
Y ahora mateix apuntaba Figueres aquest migdia, hi han dues opcions sobre aquest partit.
Pues podría moverse o bien entre una decisión más menos agresiva, que sería pues una realización del partido sin las 5.000 entradas que se han facilitado en este caso a la afición del Nápoles, o una decisión un tanto más, yo diría, profunda, que sería, como está sucediendo ya en otros partidos de la misma competición, una realización del partido a puerta cerrada.
I tot això es posarà damunt la taula la reunió amb el Barça, que es produirà demà a les 9 del matí a la seu del Departament de Salut, que per cert està situada al costat del Camp Nou.
La reunión de mañana no es para que el Barcelona reciba una decisión unilateral de las autoridades, sino que es una reunión para poner encima de la mesa todos los ponderables que podamos disponer y luego pues para poder tomar una decisión de consenso, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el club.
Una decisió de consens, paraules de Gerard Figueres a la cadena COPE. Recordem, en aquesta reunió de demà, a les 9 del matí, estaran els departaments de Salut, Interior, el propi Figueres i representants del Barça.
Veurem com evolucionen. Hem d'estar atents, donar-li a l'F5, que és la tecla d'actualitzar tots els temes, minut a minut. I de tot això, Oli, què diu el Barça?
Doncs poca cosa diu el Barça. La setmana passada, per exemple, vam demanar quantes entrades s'havia enviat al Nàpoli per aquest partit, i ens van dir no aquestes 5.000 que diu el senyor Figueres, sinó entre 3.500 i 4.000 entrades, però que no sabien quines o quin nombre havien venut ells, els dirigents del Nàpoli i els seguidors del Nàpoli. I a partir d'aquí, després de la reunió d'aquest matí, de la compareixença de premsa del senyor Figueres, em diuen des del Barça que depèn de les autoritats sanitàries competents. És a dir, que si diuen que s'ha de jugar a porta tancada, jugarà a porta tancada. Si diuen que no han d'entrar els italians, no entraran els italians, que ells no poden dir molt més, sinó dependre de les autoritats sanitàries competents. I, segons ells, van enviar al Nàpoli entre 3.500 i 4.000 localitats.
Salvant les distàncies, crec que ho venim deixant clar, però les competències de salut estan transferides a les comunitats autònomes. Tenim ja un precedent, insisteixo, salvant les distàncies, ni per aforament, ni perquè en aquest cas sí que s'han venut milers d'entrades al club italià, al Venècia-Unigirona. Unigirona-Venècia, parlem de l'Eurocup de bàsquet, insisteixo, salvant les distàncies, que al final sí que es va ordenar des del Departament de Salut que jugués a porta tancada. Tenim més coses que explicar. De seguida expliquem com està el Barça en aquest inici de setmana després de recuperar el lideratge. Un nom propi que preocupa en l'horitzó és Samuel Umtiti. Ara us explico per què. I després l'anàlisi del nostre observador, que avui és Lluís Carreras. Però abans, Silvia Ortiz, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
A veure, insisteixo, anem minut a minut. Els casos d'epidèmia de coronavirus es van incrementant, en aquest cas a l'estat espanyol. A Espanya, afectació directa. Més esdeveniments, que és el que ens toca, eh? Esportius que o es van ajornant, o es van posposant, o inclús les prèvies, si no el Godó. Per exemple, què ha passat amb el Godó?
Comencem per això, que ens toca més a prop. Ajornada la presentació del torneig Compte de Godó, que s'havia de celebrar demà a l'Ajuntament de Barcelona. Els organitzadors ens han explicat que no era el moment de fer-la, tenint en compte el context, i que s'ha suspès Indian Wells, el torneig que començava avui a Califòrnia. Evidentment, el Godó perilla, però els organitzadors esperen que es pugui celebrar tal com estava previst a partir del 18 d'abril. Voldrien fer la presentació abans de Setmana Santa, tot pendent de les autoritats. El que et deia, suspès el primer Masters 1000 de la temporada. Indian Wells havia de començar avui a Califòrnia. Tots els tenistes estaven allà, entrenant i preparats. Alguns s'han assabentat a través del WhatsApp, com és Barman, que ho ha lamentat. Rafa Nadal ha escrit a Twitter: estem aquí encara decidint què fer, molt trist per tot el que està passant arreu del món amb aquesta situació. Esperançat que les autoritats trobin solucions aviat. Mantingueu-vos tots bé i segurs. Hem de parlar també d'esdeveniments que es celebraran a porta tancada aquesta setmana, com és l'encesa de la torxa olímpica, programada per aquest dijous a les runes de l'antiga Olímpia. Serà sense públic i només amb assistència d'un periodista de cada mitjà. Pel que fa a partits de futbol, avui s'ha confirmat que el PSG Borussia Dortmund, de vuitens de final de la Champions, es juga demà passat a porta tancada. Ho han decretat avui les autoritats franceses, seguint la prohibició del Consell de Defensa, que hi va prohibir les concentracions de més de 1.000 persones. Aquest dissabte el PSG ja va ajornar el partit de Lliga que havia de jugar a Estrasburg. El València-Atalanta de demà es juga a porta tancada, sense públic, ni periodistes ni rodes de premsa prèvies. En canvi, el Liverpool-Atlético de Madrid de dimecres no es veu afectat de moment, tot i que la imatge d'aquest cap de setmana a la Premier ha estat la prohibició de les encaixades de mans entre els jugadors a l'inici del partit. El Sevilla també pot estar afectat. Sevilla-Roma, dijous, Europa League, estan a l'espera d'ordres oficials. Avui el Sindicat de Policia Nacional de Sevilla ha demanat que jugui a porta tancada per garantir la seguretat dels agents. Hem de dir que una altra prova afectada és la mítica París-Nissa, que va començar ahir i ha decidit fer tant les sortides com les arribades a porta tancada, amb un perímetre perquè no es puguin apropar als aficionats. I l'excepció és el Leipzig-Tottenham, un altre partit de Champions, que jugarà en públic, tot i la recomanació del govern alemany de suspendre els actes amb més de 1.000 assistents. Les autoritats locals consideren que s'ha de jugar el partit en públic perquè els aficionats arribaran del Regne Unit, que encara no és zona de risc.
Gràcies, Sílvia. Tot per prevenció i contenció. Recordeu, a més, que a Itàlia, per on va entrar el coronavirus, a Europa, s'ha confinat tota la regió de la Llombardia. 3:23, mínima pausa, i de seguida seguim parlant del Barça, però en un plànol més estrictament esportiu.
Que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Vinga, una mica més d'informació i després l'anàlisi de Lluís Carreras, i ja estan escalfant a la banda. L'Olivero és aquí, però Josep Maria Minguella i Poli Rincón. A veure, Helena, que hem de parlar del Barça, bàsicament explicar el full de ruta que té el conjunt blaugrana, més enllà d'aquest Barça-Nàpols, que veurem si es juga a porta tancada. Tota la pinta que sí. Umtiti, com està Samuel Umtiti, que no regala gaires fitxes al Barça i necessita els pocs que té de la primera plantilla aquí, que se tira en forma? A veure.
Calma, en principi no hauria de tenir cap problema per jugar a Mallorca dissabte, on recordem serà baixa l'Englet per sanció. És cert que ahir Umtiti no va entrenar amb els seus companys a l'entrenament del matí, va fer treball específic, tot i que no va jugar contra la Real, però en principi estarà disponible. Araujo, és cert, forma part de la disciplina del primer equip aquesta setmana com a tercer central perquè l'Englet no hi serà. L'altra notícia és el compromís de Braithwaite. Ha anat a entrenar de manera voluntària, tot i que l'equip avui tenia dia de festa. De cara al partit de dissabte, a més de la baixa de l'Englet, tampoc en principi estaran recuperats ni Sergi Roberto, que comença avui la tercera setmana de recuperació de la seva lesió muscular a l'adductor dret. El temps de baixa era d'entre 3 i 4 setmanes. Ni Artur, que està seguint un tractament amb factors de creixement pel turmell dret i difícilment estarà disponible a Mallorca. Evidentment, també continua la infermeria Suárez i Dembélé. Avui festa, a partir de demà, entrenament 3 dies seguits a les 11 del matí, excepte el divendres, que la sessió serà a les 5 de la tarda, el dia de la prèvia, amb roda de premsa a Setién a 3:45.
Molt bé, ja ho sabeu gairebé tot del Barça. Bàsicament, l'alarma de Samuel Umtiti saltava perquè no va jugar, va estar a la banqueta davant la Reial Societat, venia del Clàssic. Potser, clar, comencem a especular, però gairebé és per cuidar-lo, per allò de costa veure el recordar 5 partits seguits a Samuel Umtiti a Camp Barça. Gràcies, Helena.
Adéu.
Posem un punt d'anàlisi. L'entrenador d'avui, Esports Cope, Lluís Carreras. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies, benvingut a l'edició d'avui dilluns d'Esports Cope. Més que res per parlar de com tenim la Lliga, que al final la guanyarà el menys dolent, no? Perquè gairebé es guanya, veurem si és així, de moment sí que ho és, per demèrit del rival i sense una alternativa a Barça o Real Madrid, no?
Doncs sí, la veritat que sí, que quan comencen les lligues tothom pensa, a veure aquest any qui serà l'outsider, a veure si l'Atlètic de Madrid, sí, a veure si el Sevilla, a veure si el València... No, està més clar que és entre Barça o Madrid, a pesar de que cap dels dos està passant pel seu millor moment, Diferenciaria entre uns i altres, entre l'estil, entre el com juguen uns, com juguen altres, entre molts jugadors o cracs que pot tenir un i pot tenir l'altre, però està clar que d'aquí al final el que menys falli, no pot ser el que més guanyi, sinó el que menys falli, sí, i crec que els empats poden tenir molt a veure, serà el que s'emporti la Lliga.
Hi ha un factor, que és el de seguir o no a Europa, que jo crec que també pot afectar, i més al Barça, que té una plantilla curta, per tots els condicionants que venim comentant, dels dos, de Barça i de Real Madrid. A mi em sembla que el menys fiable a hores d'ara és el Real Madrid. No sé com ho veus.
Totalment. I crec que el que més complicat ho té, primer, a Europa, que crec que serà molt difícil superar aquesta eliminatòria. També és cert que potser té enfrontaments més difícils del Barça a la Lliga, però amb una jornada on crec jo pensava que potser podria fallar més al Barça que al Madrid, doncs mira, ens ha donat l'alegria que ahir el Betis va fer un molt bon partit i el Madrid no va estar avançada.
Et pregunto per Setién, perquè jo sé que sempre aquell tòpic de les notes a final de temporada, porta ja un temps, porta més d'un mes a Can Barça per poder treure conclusions. El Barça de Setién, a tu què et transmet? Si és que et transmet alguna cosa.
No, de moment no m'acaba de transmetre i em sap greu perquè conec a Quique, perquè he jugat amb Quique, perquè m'he enfrontat a Quique i perquè va venir molta il·lusió. Va venir amb molta il·lusió i crec per això que s'ha trobat algo inesperat. O sigui, quan ell va fitxar pel Barça no penso que hagués pensat trobar amb un vestidor que li costa, amb un vestidor que està molt marmat física i psicològicament, amb un vestidor on li està costant entrar, sobretot amb el seu tarannà, no? El Barça va just, i és que ho va dir Leo Messi, és que ho reconeixen els jugadors, ho diu Busquets, ho diu Piqué, diu Messi, veus autoritzades, doncs que Messi ha dit, con eso no nos alcanza, no? No nos alcanza, però no només amb un volum de jugadors, sinó moltes petites coses que fan que el Barça sigui el millor club, el que passa que ara no està demostrant ser el millor per diversos factors, no? I crec que Quique no s'esperava trobar això. Per tant, no transmet. El Barça de Quique no transmet. Però estem en un moment de la temporada que potser és el menys important, no? Crec que s'ha de salvar aquesta temporada i per la vinent intentar fer les coses millor.
Bon detall. I un més que poso sobre la taula. També s'ha trobat Quique Setién, dic ara mateix, amb una versió menys brillant de Leo Messi.
Sí, dels últims partits diríem, perquè si ens passem en el partit de l'Eibar estàvem pensant, és que Leo Messi... Bueno, però és així, però ara que porta 2-3 partits que no està sent el 10, bueno, li hem de permetre també, no? Tots els jugadors passen per alts i baixos, i a pesar que l'altre dia ens va donar ell amb el penal, amb el gol del penal, la victòria, doncs bueno, no està excels, no? Però, bueno, el que deia abans, clar, aquí també s'ha trobat amb lesions importants, de jugadors importants. Això també és important. S'ha trobat amb que realment potser no s'ha fitxat el que ell volia que es fitxés o amb aquest gruix d'armari. Potser ha marxat gent que ell no hagués deixat marxar. Per tant, anem a posar-ho tot en context.
Molt bé. Escolta, també vinculat amb el que és l'actualitat, que sí, ens envolta tots. Tu has jugat alguna vegada a porta tancada?
Algun entrenament.
Algun entrenament, no? Però no és el mateix que jugar. A porta tancada no recordes?
No, segur que no. Segur que no, perquè ho recordaria. Mm.
Què creus que pot suposar, insisteixo, no és el mateix, però què pot suposar per un professional jugar a porta tancada? Òbviament, algú que visita el Camp Nou, el que surt guanyant és el rival. Això és evident.
Sí.
Però pels professionals, els 22 que estan a la gespa?
Fred, molt fred, un partit molt fred. Per això recordo, no? El Barça que fa poc ja hi va... ja hi va jugar
l'1 d'octubre,
no? Recordo. Sí. Crec, estic d'acord amb tu en que afavoreix el rival, perquè la pressió que pot exercir el públic de l'estadi sobre els jugadors del Nàpols pot ser vital, no determinant, però pot ser un factor afegit. Per tant, jugar a porta tancada sense ningú a l'estadi, ostres, no m'ho imagino a l'estadi. Ho vam viure l'1 d'octubre, però no m'ho imagino. I és estrany i és raro com també governs, o en aquest cas espanyol o català, que s'hagi de posar d'acord en aquest sentit, tanquin un espectacle entre si, que hi ha 100.000 espectadors o 90 llargs, i no es tanquin altre tipus d'espectacles o de manifestacions, etcètera, no? Però, bueno, nosaltres no decidim.
Sí, és cert. També hem de dir que al públic del Camp Nou, com el del Santiago Bernabéu, li costa molt tirar de l'equip. Gairebé és l'equip qui ha de tirar del públic, no? Però vaja.
Sí, però al final, en moments determinats, en partits claus, el soci és. Sí.
Molt bé. Lluís, gràcies pel teu temps. Bona setmana. Cuida't.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
3:32 de la tarda, hem parlat de Quique Setién. Parlem molt de Quique Setién, ho acabem de fer amb el Lluís Carreras. Després del partit Barça 1, Real Societat 0, Víctor Navarro va passejar aquest micròfon xulo de Cope, blau i blanc, i els aficionats socis del conjunt blaugrana parlaven de Setién i si es nota o no l'efecte i la mà de Setién al Barça. Això li van dir.
Bueno, la verdad es que desde Valverde no veo mucho cambio, la verdad el juego sigue siendo bastante aburrido y no sé a dónde llegaremos.
Yo sí que tenía muchas expectativas depositadas en Setién, pero cierto que todavía estamos el día uno, no me ha aportado nada nuevo en estos 50 días.
Los primeros días de Setién coinciden con unos muy malos días del Barça, no es culpa de Setién.
Muchos altibajos porque es verdad que tiene una filosofía un poco de mucho toque y creo que no tenemos jugadores para ahora para andar así.
Bueno, en resultados más o menos, pero en juego no. No es un juego vistoso, es un juego más bien aburrido y le falta pues realmente más toque, más velocidad.
Está adaptándose al club, a la filosofía del club y necesita un poco de tiempo para valorar más.
A mí me parece que Quique Setién no tiene toda la culpa. Mucha culpa la tiene la junta directiva. Han echado a todo lo que teníamos de la cantera y están fichando de fuera, que no solucionan nada, y lo que tenemos que hacer es volver a lo de antes, más cantera.
Perfecto, bien, estamos jugando lo mejor que podemos, jugando a toque mejor que antes, la verdad.
La veu del soci, la veu dels aficionats al Barça opinant sobre Setién i també l'etapa anterior d'Ernesto Valverde. Ara, el trident d'opinió aquí a Esports Cope.
El Madrid posa les coses fàcils al Barça i l'equip de Setién ho hauria d'aprofitar.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Cope.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte, des de Son Boix, Mallorca, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Vinga, anem per feina. Segueix el Manolo Oliveros en aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra. Saludem el Josep Maria Minguella. A veure on està Minguella. Ai, està a casa, no? Minguella, bona tarda.
Bona tarda, estic a casa.
Ho he esbrinat ràpid, eh?
Después de donar tantas vueltas, al final a casa.
A casa.
Sí.
Poli Rincón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Regalando ligas. Poli Rincón, buenas tardes.
Escucha, nosotros somos así. Tú piensas que había que recuperar al Betis. En la primera vuelta estaba el entrenador en entredicho, lo iban a echar y empatamos. Y en la segunda vuelta, como estaba, se podía quedar a 5 puntos en el descenso, le damos el triunfo para que se aleje y esté a 8 puntos. Sí. Y eso está todo está calculado.
Oye, Fekir es más bueno que media liga.
Qué futbolista, macho, qué futbolista. Y eso que ayer, escucha, ayer hizo un partidazo, pero de los que yo, como le hago todos los domingos, lo veo todos los domingos, te voy a decir una cosa, pudo dar mucho más de lo que dio, pues tuvo mucho tiempo en el primer tiempo sin aparecer. Bueno para el Madrid, porque si hubiera aparecido, el resultado podría haber sido 4-5-1 perfectamente. Bueno. Vamos, de hecho, aún así pudo ser así.
Barça líder, Madrid segundo, ¿esto acaba así o no acaba así, Minguella?
Sí, home, això ja ho vam dir-ho fa dies.
Sí, no?
Ah, val. No ho teniu gravat.
És possible, el tenim gravat tot.
Però això està clar. És dir, mira, ara he jugat un rato a golf, Poli.
Sí. Qué bueno.
Sí, sí.
¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido?
Ahí a Can Cuiar. No,
pero estabas con Bale. ¿Has ido con Bale a jugar?
Qué solecito.
No, el Bale no está para estos campos fuertes, duros y peligrosos.
Le falta entrenamiento.
La cosa es esta. Es decir, per guanyar, tens de posar-la al forat, a l'hoyo, que diuen.
Sí.
La bola.
La piloteta d'entrar.
Si no d'això, al Madrid, és impossible que guanyi la Lliga perquè no fa un gol. Però la primera part de la Lliga hi ha hagut Lliga perquè no li feien gol.
El Barça li va fer dos,
Perquè no li feien gol.
Però bueno, això és l'únic cas que podia ganar el Madrid al Barça. Te lo digo en serio.
Però fas el més complicat, que és guanyar-li al Barça i després tens aquesta versió
Albert,
en el pitjor partit de la temporada al Madrid.
No, Albert, escuchadme. El partido más fácil que puede ganar el Madrid, entre comillas, es con el Barça. Porque hay un extra de motivación, es el Barça. Ahí es todo diferente, absolutamente todo diferente. Pero luego llega la realidad. Y vamos a ver, no nos vamos a engañar. La realidad es que en la Liga vamos como vamos. Y no hacemos más porque están fallando los dos de arriba, tanto el Barça como el Madrid. Si la Liga fuera normal y ellos dos fueran normal, y el Atlético Madrid, te voy a incluir, fuera normal, esto estaría ya prácticamente decidido. Mm. Lo que pasa es que le están dando bola a todos los demás, y entre ellos mismos.
El Barça lleva más goles, ¿eh?
Sí, bastantes, no, pero si más. No. Pero,
63 lleva la Barça.
La teoría es esta, es muy difícil ganar. Partidos,
no se puede ganar.
Ligas y tal, si no metes goles.
Si no se puede ganar, tú lo sabes como yo, ayer, esto se gana metiendo goles.
Ayer marcar un gol de penalti por un horror de la defensa, aquel que me va a matar. Pero chutaron tres veces más, chutó mucho más el Betis que el Madrid.
Sí, sí. No, el Betis tuvo 5 ocasiones, 4 o 5 ocasiones clarísimas.
Y este amigo tuyo, que es catalán y que es un hombre, un chaval magnífico, este chico Mariano,
sí,
se ha pasado toda la primera vuelta intentando colocarlo, no lo han conseguido.
De Premià, sí.
De Premià.
Pero vamos a
Lona.
Tú lo estás diciendo ahora mismo.
Bueno, está bien. Te quiero decir que si este, que yo le respeto mucho, además, es de
pero aquí, tenemos otra cosa. Eso,
es el que tiene que solucionar los problemas del Madrid. Que esto,
pero,
es el
José,
mundo al revés, cuidado. Claro. Todavía podemos hablar del Barça, pero esto es el mundo al revés.
No. A ver, José, si no ponemos a Mariano, ¿a quién ponemos? Si es que no tenemos.
Pero, bueno, pues razón de más para decir que
claro,
la plantilla está mal hecha.
Pero tiene razón Poli. Es decir, al Barça se le lesiona su 9, que es Luis Suárez. Hay otro factor, aunque no está tan bien como siempre, que es Leo Messi, pero tiene más alternativas.
Muchísimas más alternativas.
Mira, si al Madrid se le lesiona el 9, pero té el Cristiano Ronaldo, aquest problema no el té. Passa que el Madrid fa 2 anys li va marxar el Cristiano Ronaldo i no ha portat ningú que faci gols.
Però he de dir altra cosa.
A veure si em sé explicar.
No,
el Barça se li lesiona el delanter, però quants gols porta el Messi?
19. En Liga 19.
En Liga 19, fíjate nosotros.
Y todo el Barça 63.
Vale, pues ya está.
Pero escucha, fíjate.
El hecho diferencial. Si no,
pero José, es peor casi todavía.
Sí, sí.
Es peor todavía. No solamente no ha traído a nadie, no te digo uno, porque eso es imposible. Traer a Cristiano, un Messi,
claro,
es imposible. Bien. Pero es que se ha gastado casi 200 millones en traer niños de Brasil para que jueguen en el Castilla.
No.
El otro día el Castilla estaba jugando con 2 futbolistas, escúchame, de 70 millones, le dije 27 veces. ¿Cómo tú puedes tener 2 futbolistas en el Castilla a día de hoy de 70 millones? Y ahora el Dortmund tiene un futbolista que ha costado 18, que lleva la timorata de goles, que ya lo venía metiendo en el Salzburgo, que era el máximo ganador de la Champions. Que está metiendo
igual, ¿eh?
Bueno, lo mismo, pero
Barça
bueno,
igual,
en este caso,
porque el Barça, mira, te voy a decir una cosa, el Barça se ha gastado lo mismo dinero o más en brasileños, ya, sin contar Coutinho, que este ya es un, en brasileños que no están ni en el Barça.
Claro.
Porque los que tienen el Madrid, Vinicius,
Rodrigo, Rainier, y todo esto, Rainier,
un día pueden estar en los Juegos Olímpicos y tal, pueden llegar a jugar en el Madrid o ser traspasados por dinero. El Barça, si hay una lista de 19 jugadores que no tiene ninguno, el último que hemos fichado se llama, ¿cómo se llama?
Mateus.
Se fichó hace dos meses, se anunció el 31 de enero, último día de fichajes, y dijo que se iba al Valladolid cedido. ¿Me puedes decir por qué el Barça ficha un jugador para que vaya al Valladolid, que además no ha debutado y creo que no tiene ni la documentación?
O el pequeño Emerson del Betis.
O pequeño Emerson y todo eso. Es decir que...
Bueno, pero Emerson está jugando.
Una cosa. ¿Qué os parece la deriva que está tomando el deporte? La posibilidad de que el Barça-Nápoles se juegue a puerta cerrada.
Mira, no es una posibilidad, sí, una posibilidad. Es que, claro, que ante esta situación, Marlo, mira, tú pones la COPE, pones Cataluña Radio, pones no sé qué.
Pon la COPE.
Pon la TV3, pon la TV1. Sí, sí, sí. ¿Cómo arrancan las noticias?
Pero claro, al margen
¿cómo arrancan y cómo siguen 20 minutos?
Sí, sí.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
Al margen de eso es tremendo. Ayer veía yo el partido Juventus-Inter.
Sí, lo estuvimos viendo.
Y qué pena. Y imaginaros el partido final de la Copa del Rey. Real Sociedad Athletic Club de Bilbao, que son los que más afición llevan de toda España y que la cartuja esté vacía.
Sí, sí.
Ya no se debe celebrar ese partido, no debería de celebrarse.
No, pero ¿sabes cuál es el problema? La falta de criterio unificado.
Es que la afición forma parte del espectáculo.
Sí, pero
y si
Manolo,
no hay afición,
cuidado.
No hay partido.
Manolo, cuidado.
Lo mismo que un concierto de los Rolling. Si no hay gente viendo el concierto, ¿para qué canta Mike Jagger?
Manolo, te lo voy a explicar. Los Rollings, si no actúan, no cobran. Si tú tienes una plantilla que el 80 o 70% de sus ingresos en el club viene de los partidos y no los celebras, es una bofetada al público. Pero los derechos de televisión ingresan y puedes pagar a los jugadores. Los jugadores y a los empleados. Cuidado. Es decir, es muy diferente el planteamiento. Es una lástima jugar una final de Copa sin público y tal, pero lo que puedas rendir
Yo lo único que veo aquí es la falta de criterio que hay. En unos campos se hay toda la gente, en otros se cierran, en este lo pone no sé qué, otras competiciones se juegan, lo de las motos, la de Moto 2 y Moto 3 sí, Moto GP no, la otra, el Ferrari, o sea, la Fórmula 1 no. A ver, pues
simplemente dejemos claro que ante lo desconocido, porque el coronavirus es desconocido, toda prevención a veces es poca. Yo estoy de acuerdo con Manolo, es decir, a lo mejor valdría anular, suspender ya los partidos, porque sin público, pues esto suena raro. Pero cuidado.
¿Quién paga los contratos de los clubes?
También estoy
cubre el presupuesto?
Ya, pero como esto es una anomalía, habría que ver.
Es que a nivel económico está afectando muchísimo.
Hoy le he escuchado que hoy la bolsa ha perdido 44.000 millones de euros, solo la de España, la de Madrid. Imagínate la de Nueva York, la de Tokio.
No, las pérdidas esta mañana habían bajado todo Japón, todo China. Claro, era una barbaridad. Pero si yo lo único que digo que tendría que haber, un criterio. Yo creo que es un criterio unificado para que todo el mundo, porque si tú dices, señores, hasta nueva orden, hasta que averigüemos o lo que sea, se suspende todo tipo de competición, se amolda todo se puede
amoldar. Ahora me voy a la otra parte. Cuidado, que el mundo no se puede paralizar. Porque si lo suspendes todo, paralizas todo. No digo de deporte solo.
Si hay un país, me voy a inventar, Francia, resulta que no ha tenido nada, ni te ha tenido ningún brote, ni ha tenido absolutamente nada de nada, vale, pues compite a lo que tengas que hacer. Pero escucha, ¿quién te dice que viene un tío normal y corriente que no lo han controlado y se planta allí en el estadio y infecta a todo el mundo?
Hay muchas variables.
París Saint-Germain Dortmund, esa puerta cerrada.
Bueno.
Yo pienso que es muy... Mira, la decisión que se tome es complicada y siempre va a tener controversia. O sea, vamos a decir una cosa y otros van a decir la otra. Entonces, es un tema muy delicado y muy sensible que hay que tenerle muchísimo respeto para mí.
Vamos a ir día a día actualizando todo.
¿Eso lo dices por el Madrid y el Barça?
Yo creo que
¿tú sabéis lo bueno de esto?
A ver.
Que no sabemos lo que va a pasar esta semana con ninguno de los dos. No tenemos ni idea.
Sí, son muy poco fiables, pero bueno.
Totalmente.
Yo creo que Madrid menos. Poli, gracias, buena semana.
Un abrazo muy fuerte a todos, igualmente.
Cuidas molt,
Això és el que faig, perquè, escolta, amb cuidado.
Jugando a golf.
Sí, exacto.
Adéu, Minguella.
Adéu.
Adéu.
Ha Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultrarrápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hemos estado muy mal. Y como hemos estado muy mal, la culpa es mía porque soy el máximo responsable. Me he equivocado en la alineación y me he equivocado en el planteamiento del partido. Creo que el equipo nunca está en el partido. El Osasuna nos ha dominado todas las facetas, han sido muy superiores. El jugador de la actitud es de 10. Otra cosa es que yo a lo mejor me he equivocado a la hora de decirles cómo tenemos que jugar o ellos lo han entendido mal. No busques ninguna tal. Todo lo contrario, me estoy echando toda la mierda a mí. O sea que a mis jugadores los defenderé a muerte siempre.
Quizá Abelardo Fernández, l'entrenador de l'Espanyol, després de perdre a camp d'Osasuna. Osasuna 1, Espanyol 0. Ja està aquí el Quique Iglesias. Iglesias, què tal? Bona tarda.
Molt bé, senyor Díez, què tal? Bona tarda.
I el, jo no soc senyor ni a casa meva. I el Javier de Haro. De Haro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Director de Tiempo de Español. Una pregunta, que no sé si es una locura. Quedan 11 jornadas, Javier. ¿Abelardo sigue estando capacitado para sacar al Espanyol del pozo?
No.
¿Y entonces?
Pues cualquier otro. Que le ponga un poco de corazón y le ponga fuerza. Yo creo que Abelardo se acabó su efecto hace mucho tiempo, tiró la Copa del Rey, tiró la Europa League, pensando que con eso podía salvar la categoría del equipo, y se ha demostrado que este Abelardo no es el Abelardo del Alavés y menos el del Sporting de Gijón. Y hay un dato para mí que es importante, independientemente del tema de los puntos, su actitud. Cuando era entrenador del Sporting de Gijón o del Alavés, se quejaba del arbitraje el otro día ante el Atlético de Madrid, dijo: yo de los árbitros no hablo. Y la imagen que da, la imagen que transmite, para mí es de un técnico que no cree en la salvación, y eso se lo transmite a los jugadores. Y los jugadores, que bueno, ya podríamos hablar del pasado si quieres, tampoco creen en la salvación.
Ahora te pregunto, pero antes, porque me has abierto un tema, una carpeta. Cuando dices cualquier otro, ¿el cualquier otro tiene nombre y apellidos o no?
No. Se ha hablado mucho de Luis García, por ejemplo, que podría ser. Es un ejemplo, el de Luis García. Alguien que sienta los colores, alguien que le ponga emotividad en todo esto, que intente convencer, que es más cabeza ya que cualquier otra cosa, porque los jugadores tienen calidad. El problema es que esa calidad nunca se ha transmitido en el campo, o si se ha hecho ha sido de manera puntual. Por lo tanto, si han pasado tres entrenadores en los banquillos del Español esta temporada, el problema ya no está solo en los banquillos, sino está primero en los jugadores y luego en toda una lamentable planificación desde que empezó la temporada. Eso está clarísimo.
Me interesa sobre qué tema la opinión del Quique.
Jo estic més habituat a informar. Abelardo no corre a parell i no faran fora Abelardo. És igual, parlar de Luis García em sembla ara mateix baladí. L'única esperança que tinc jo de l'Espanyol és que no hi ha cap jeta dins d'aquest vestidor. És a dir, que no és un vestidor de caradures ni de gent que li dongui igual que l'Espanyol baixi o no. Em fa l'efecte que aquesta és l'única història que a la qual ens podem agafar per pensar que l'Espanyol pugui salvar la categoria, cosa que per mi ara és improbable.
Javi, quan reconeix errades a Abelardo d'ahir, a què es refereix?
Hombre, en el planteamiento de inicio del partido, no haciendo jugar a Caleri, haciendo jugar a Buley, para mí sigue siendo un gravísimo error la posición de Darder. Yo hablo aquí que de que hay jugadores que... no sé qué expresión has utilizado.
He dicho que en este vestuario no hay jetas.
No, es que yo creo que ningún vestuario hay jetas.
Sí, lo subo, sí.
No, bueno, yo considero que este vestuario, desde inicio de temporada, tiene un grave problema, que es un problema mental. No sé cuál es, pero es un problema que hay jugadores que o no están bien o lo que sea, pero que yo no me fío de esta plantilla. No me fío, ni me fío del entrenador, y no me fiaba un 11 de noviembre cuando perdimos con el Valencia y dije que este equipo iba a estábamos ya en segunda división, y ya no era por los resultados, era por lo que yo veía, lo que transmitía en el campo. Ayer, ¿por qué expulsan a Diego López? Porque el único jugador que se queja en una jugada, en una doble jugada, es Diego López, y sale de la portería a protestar. Los demás les da lo mismo. Le mete Roncaglia en el minuto 10 un codazo a Embarba y nadie va a protestar. Es decir, hay una sensación de desazón absoluto por parte de... Hombre, yo no puedo decir 25 jugadores, pero de la gran mayoría de jugadores, que a mí me da la sensación de que... no es que les dé lo mismo, pero que no están. Que a lo mejor lo que hace falta es un psicólogo que les diga, oye, mira, tal... Y luego la alineación la dan ellos. Es lo único. Pero es que yo no confío ni en el entrenador ni en los jugadores en estos momentos. Porque me lo han demostrado desde inicio de temporada. Tenemos que ganar 7 partidos de 11. 7 de 11. ¿Lo vamos a conseguir?
No.
Pues yo creo que no.
Mira, en alguna cosa coincidiu els dos. Esperem, i jo espero que us equivoqueu. De Diego López, què hem parlat? Alega l'Espanyol?
Sí, alega, no sé què alega, perquè les imatges donen doncs, clarament que va agafar la pilota just fora l'àrea i la segona groga. Així que, en principi, doncs, aleguen per Diego López, que estarà sancionat. Cal recordar, com explicàvem la setmana passada, que Oier Olazábal està lesionat, no està ok per diumenge, ni de bon tros.
Oier ha debutat amb l'Espanyol?
No.
Va arribar lesionat?
Ni lo hará.
No. A mi m'expliquen que durant un entrenament a Cornellà es va lesionar el bessó dret, un trencament bastant important de 3, 4, 5 centímetres. De fet, fins fa 4 dies jo l'he vist amb crosses per la ciutat esportiva.
És a dir, apuntin el nom novament d'Andrés Prieto.
Sí, és evident que Andrés Prieto, i de suplent un xaval del filial. Rufete García Pont, Josep Maria Duran, que són els que manen, i Mau han estat avui a la ciutat esportiva. 45 minuts de reunió. Avui no ha parlat cap jugador, perquè aquesta nova teoria de l'Espanyol és que deixem reposar una mica els jugadors. Demà lliure... I sí que hi haurà roda de premsa dimecres, dijous i divendres.
Aquesta nova política de comunicació, quan les coses segueixen anant molt malament, acaba bunkeritzant-se l'Espanyol. Per què dir-ho, això?
Bueno, ya empezó en verano con David Gallego, esa bunkerización de cerrar todos los entrenamientos en pretemporada.
Però mira, els entrenaments tancats, més o menys, ho fa més o menys tothom.
De pretemporada. De pretemporada, dejando que cuidado, que este no hable, que este es un entrenador que viene de no sé qué. Oye, los entrenadores son personas, no son niños, para que el club tenga que bunkerizar todo. Es decir, el error de comunicación, y voy a contar el detalle de lo que pasó el otro día con el viaje del Monito Vargas a Pamplona.
Dale.
El Monito Vargas no estaba convocado. Y en el viaje de Barcelona a Pamplona, por lo que sea, y por la tarde, Pedrosa, bueno, se siente mal, tiene problemas gástricos. Bueno, pues llaman al Monito Vargas y viene en coche. Nadie dice nada y resulta que había 3 personas de comunicación del Español allí, que son Rafael Ramos, Andrés Merello y Agustín Rodríguez. Y todo salta porque por la mañana voy a desayunar y me encuentro de cara al Monito Vargas. Y le digo, ¿pero tú qué haces aquí? Y me dice, he hecho una tras... No sé qué expresión me dijo. Entonces yo lo puse en Twitter y a partir de ahí se desencadena que el Monito Vargas está. Pero lo que luego me extraña más es que resulta que Pedrosa parece que se recupera, el Monito se va a la grada y Pedrosa en el banquillo y no juega. Es decir, cuando creo que era más importante, tal y como estaba el partido, un jugador como el Monito Vargas, que posiblemente no esté bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, es decir, 3 personas de comunicación y son incapaces de hacer una nota o comentárselo a periodistas que estaban en el mismo hotel, que estaba el equipo, y decirles, oye, ha pasado esto, pero tan difícil es todo esto, pregunto, tan difícil.
Proper partit espanyol a la vez, el diumenge a les 12, on novament és una nova final, però com a mínim els partits a casa i començar per aquí s'ha de guanyar. Quique, Javi, Quique, ho deixem aquí. Gràcies, eh?
Adéu, tio, chao.
Bona tarda.
La afición siempre somos incondicionales a los colores de nuestro club. En este partido volveremos a demostrar la comunión entre afición y equipo, que es la fuerza que nos hace mágicos. Domingo 15 de marzo a las 12 de la mañana, Español Deportivo a la vez en el RCD Stadium. ¡Contamos contigo!
Vinga, i una de poliesportiu, Juan Arias, com va? Bona tarda.
Què tal, Albert?
Perquè
bona
venim
tarda.
D'un cap de setmana amb títols per les seccions del Barça, en vol i futbol sala.
Copa del Rey de balonmano, l'equipo de Xavi Pascual que se paseó en la Copa celebrada en la Caja Mágica de Madrid después de apalizar a Granollers, Ademar y Benidorm a este último 40-25 en la final para sumar su séptima Copa consecutiva, la 24 en su historial. El portero Gonzalo Pérez de Vargas fue designado MVP de la final. La Copa de España de fútbol sala también la ganó el Barça, eso sí, con más problemas porque el conjunto azulgrana ganó su quinta Copa de España después de superar a Valdepeñas por 4-3 en la final. Anteriormente el equipo había sufrido para dejar en la cuneta a Osasuna y el Pozo. Lozano, la mala noticia es que se lesionó en los isquiotibiales y estará varias semanas de baja, con lo cual llegará justo a la Final Four de la Champions que se juega el 26 de abril en Minsk, la capital de Bielorrusia. El azulgrana Adolfo fue elegido MVP.
Mira, ya nos escolta, tenemos esta comunicación que buscam. Adolfo, hola, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Felicitats, eh? Sí, ja imagino, ja. Guanyar un títol és el segon. Primer la Supercopa i ara la Copa d'Espanya.
Sí, sí, la verdad que sí, que bueno, hemos conseguido un título muy importante, el primero que teníamos así a corto plazo del año, fue la Supercopa, pero ahora teníamos este. Y bueno, ya es difícil ganar, pero revalidar el título otra vez por segundo año pues era algo muy difícil y bueno, el equipo con mucho trabajo lo ha conseguido.
Sí, i a més, amb totes les adversitats que esteu tenint aquesta temporada, bàsicament les lesions de jugadors importantíssims, no?
Sí, sí, el equipo ante la baja de Ferrao y de Esquerdiña, que son dos jugadores importantísimos para el grupo porque aportan muchísimos goles y son muy ofensivos, pues dio un paso al frente, pero se juntó otro problema cuando empezó la Copa de España,
sí,
se lesionó Sergio,
sí.
Y que es otro jugador tan igual de importante que ellos o más, y el equipo dio un paso al frente nuevamente, trabajó más que nunca y hemos podido conseguir esto.
Y ya sé que tú y el entrenador em dirás, no, eso es la fuerza del colectivo, que es veritat, pero también es cert porque amb les dades a la mà i amb les imatges estàs sent decisiu en una temporada, jo crec que de moment estàs toquem fusta de dulce que es diu, marcant gols decisius en aquesta Copa d'Espanya, liderant també la taula de golejadors de la Lliga Nacional de Futbol Sala, de la primera divisió. Espectacular la teva temporada,
Sí, la verdad que contento porque estoy ayudando al equipo lo máximo posible. Al final esto es cuestión también de un poco de fortuna. Cuando entra, pues parece que entran todos. Igual que cuando no entras, juegas bien, pero luego no entras y te obsesionas, peor. Contento al final por ayudar al equipo. Y sí, la verdad que me encuentro en un momento muy importante, en uno de mis mejores momentos de mi carrera. Y bueno, la base es mucho trabajo y a seguir trabajando, porque esto todavía lo que te hace es pues motivarte más para seguir trabajando y que ojalá puedan llegar cosas así.
Molt bé. Escolta, hi ha celebració, què feu, com us ha rebut el club, què teniu preparat per celebrar aquesta Copa d'Espanya?
Bueno, ayer con las familias, tuvimos cenita ahí en Málaga, en todos juntos y nada, tampoco hay mucho tiempo para celebrar, a descansar. Hoy que estamos llegando ahora de Málaga, a descansar entre hoy y mañana, que ahora hay que cambiar el chip ya y no hay tiempo para pensar en la Copa de España, porque el sábado tenemos otro partido de liga y muy importante contra Industrias en casa y bueno, tenemos que pensar que la liga regular, el objetivo número uno es quedar primero.
Molt bé. Adolfo, gràcies pel teu temps, i felicitats.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gil Superstar. Molt ràpidament, recordareu allò de Pocaro que no puede tirar tallo. El futbol és molt generós.
¡Uy, qué buena pelota! Recuperado, guardado, guardado, guardado. Tenio, Tenio, solo, Tenio, solo, Tenio. ¡Gol!
Hombre, no es lo mismo.
Escolta, escolta.
¡Pues claro que puede meterlo, Tenio!
Molt bé. Ves com si o canya. Claro, dos jugadors del Trots Màlaga amb vol són els primers esportistes afectats pel coronavirus.
Ho deixem aquí.
Sí, senyor.
Gràcies, Gil.
Adéu.
Gràcies a tots, les quatre.